En una estona amb l'Anton Beana expliquem què passa al Madrid, que no és pas poc.
No, passa molt.
I analitzem el lideratge del Barça, que el cap de setmana ha tornat a guanyar. Però recollint el que va passar ahir, aprofitant que hi ha el Moisés Hurtado, queden 4 jornades. L'altre dia vas dir que l'Espanyol lluitaria per Europa.
No.
¿Ho mantens?
Sí.
Vuelve a...
Se intentaría. No. Si se gana, se intentaría, porque al final la distancia no... Ahora ya no lo pienso. Y era una lástima que Mbappé no jugara este partido.
Eso
lo dije también.
Sí, ho va dir, sí.
Porque, ostres, cuando no está Mbappé, es que Vinicius, este chaval que tenemos aquí...
Elena de Diego, a l'Espanyol, quina és la sensació, quin és l'ambient que hi ha després d'aquesta nova derrota? Són ja 17 partits consecutius sense guanyar. 17.
Sí, que és que va ser un cop dur el d'ahir. Sí que és veritat que el rival era complicat, el Madrid, però com arribava amb aquesta situació, doncs es confiava en almenys treure un empat, perquè, com dius, des del 22 de desembre, el dia en què va aconseguir una remuntada històrica a l'Espanyol a Sant Mamés, han passat 135 dies sense sumar una victòria. Segueix sent la pitjor ratxa històrica de la Lliga. Els números espanten. Tan sols han fet 6 dels últims 51 punts i en els últims 5 partits només han marcat un gol, que va ser el de Pol Lozano al Camp Nou. El tècnic Manolo González confessava ahir que aquesta nova derrota feia mal perquè considerava que havien fet un bon partit, especialment a la primera part, que van aguantar aquest 0-0 al Madrid, i enviava un missatge al vestidor. Han d'arribar les forces com sigui per tancar la permanència.
Aquesta mentalitat, la vida no és fàcil, el futbol no és fàcil, i hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
Un dels millors jugadors d'ahir va ser Ramon Terrats, que després es mostrava batut per seguir allargant aquesta ratxa que els ha deixat a 5 punts del descens. Un Terrats que assumia la seva part de culpa i demanava la unió de l'espanyolisme per aquestes 4 finals que queden.
Considero que sóc responsable, no, del que ha passat. He tingut les meves ocasions, no les he ficat, i per això doncs, crec que també sóc culpable, no, del que ha passat a dins del camp. Intentar pues, que tot el que ha pasado, pues que no nos afecte. Nos quedan 4 partidos, 4 finales, hay que sumar como sea. Necesitamos ser positivos y ser conscientes que nos estamos jugando mucho, tanto club, afición como jugadores. Ya lo somos, pero bueno, también se tiene que ver.
Demanava unitat Terrats per aquestes 4 finals que comencen dissabte al Pizjuán contra el Sevilla. Després hi haurà jornada intersetmanal, rebran l'Atlètic Club, visitaran Osasuna al cap de setmana i tancaran la Lliga a casa contra la Reial Societat.
L'Espanyol va perdre 0-2 a la Llotja. En una llotja privada hi havia el propietari, Alan Pace, que va convidar el partit a Monchi. Va convidar el partit a Monchi i també a la llotja, veient el Espanyol Madrid, hi havia Sergio García. Sergio García, actualment a la DAM.
És seleccionador
sub-17. Sí, sub-17, perdó, havia estat a la DAM, és seleccionador sub-17, i ahir ho comentàvem a la retransmissió amb el Gonzalo Álvarez, que, per cert, després apuntarem alguna de les coses que va dir sobre el Madrid, tela. Va deixar una llista de notícies interessants que després comentarem. Però el Gonzalo deia que molt possiblement serà l'entrenador del filial la propera temporada. Ho comentava també el Nil. I no sé si... Tu vas coincidir, no, amb Sergio García o no?
No, ah. Coincidí com a
tu
rival.
Tu sí, Jofre.
Però tenia una relació amb ell.
Jo vaig acompanyar el Llevant, Falete.
El Gonzalo deia que l'Espanyol hauria de fer fora a Manolo González ja, per buscar un revulsiu. Creieu que...
A mi no em sembla la solució. A mi no em sembla la solució. Entenc, que podria ser una decisió per una sacsejada, però crec que el que faries és encara encendre més dubtes. És complicat, però d'aquí al final el que s'ha de fer remar, no crec que arribés un entrenador i comences a fer les coses diferents.
Ara et dic una cosa, No passarà. Però si entra Sergio García al vestidor i li diu als jugadors que com no corrais el sábado vais a flipar, t'asseguro que els jugadors surten dissabte al 3.000 per hora.
No crec que el problema de l'Espanyol sigui l'actitud, sincerament, però a mi em dona la sensació de que l'Espanyol, si no guanya cap partit més, que en empat un parell, se salvarà igual. I salvant-se sense guanyar un parell de la segona volta és molt gros.
Jo no creo. Si no ganes un partido... Jo creo que algun dia t'equivoques i ganes un partido. Igualmente...
Te equivoques i ganes.
Hombre, a ver, sí, ya solo
por
probabilidad. Pasan cosas dentro del club. O sea, es que al final todo esto viene de... O sea, nosotros estamos en un momento muy bueno, ¿no? El equipo está en un momento muy bueno. De repente entra la nueva propiedad, ¿no? Todo, ostras, fantàstic.
Flors i violes.
Flors i viola, fantàstico. De repente viene el infarto de Fran.
Sí, que és més o menys amb dos setmanes, no?, de diferència.
Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, no sé qué pasa, luego Fran se quiere... Ahora hay un guerra civilismo dentro, porque Fran ahora se quiere meter ahí estando de baja.
Fran es Garagarza.
Es Garagarza. Entonces ahí yo creo que eso tampoco beneficia al club. Ostras, en vez de remar todo el mundo hacia el mismo lado, ¿qué pasa? Y hay cosas que
¿Por qué eso llega a los jugadores, quieres decir?
Hombre, yo creo que cuando hay un poco de vacío, que no se sabe quién manda, hay un vacío de poder, el jugador eso lo refleja. Al final parece que no, pero en las cabezas de los jugadores, cuando tú ves un, ¿no?, algo ahí, un... ¿no?,
un rumbo al K.
Un rumbo. Y cuando no lo hay, yo creo que pasan cosas. No sé si hay contratos por ahí por el medio que todavía están. El tema del filial, por ejemplo. El tema del filial, se le han ofrecido la renovación al entrenador del filial. Y por otro lado, dicen que han tocado a Sergio García. O, no sé, son cosas raras, ¿no? Que en un club serio no debería de pasar. Y yo creo que eso se traslada, se proyecta hacia la plantilla, ¿no?
És una segona volta molt, molt estranya.
Muy raro todo.
Sobretot tenint en compte el que ha fet a la primera. No és normal que l'Espanyol no hagi sumat o no hagi guanyat, però insisteixo que jo no em sembla un equip que estigui per sota dels que té ara mateix a sota. Jo diria que algun altre l'acabarà guanyant. Tant de bo avui el Sevilla no guanyi i posi les coses, perquè si guanya el Sevilla les curves seran
seves. És que si guanya el Sevilla avui, juga a les 9 a casa contra la Real Societat, l'Espanyol, que és 13, el València és 12 i l'Espanyol 13,
39 punts
amb 39 els punts els dos. Sí. Però és que si guanya el Sevilla estaran a 3 del descens, sí, i pel mig el Girona, que estarà a 2 del descens, sí, sí, si guanya el Sevilla avui.
I el dissabte no oblidem que hi ha un Sevilla-Espanyol, també. Jo coincideixo que per a mi un canvi a la banqueta ara no seria adequat. Crec que el tema de l'Espanyol és molt mental, però molt mental ara mateix. És a dir, quan tu tens tants partits sense guanyar i ets futbolista, a mi m'ha passat alguna vegada, és a dir, és que penses, no pot ser un altre partit sense guanyar, no pot ser, cada acció se't complica, i això sí, però, ara ho veig...
Però si el programa és mental, alguna cosa has de fer per canviar-ho.
Sí, sí, totalment. Totalment,
que la sensació és que Manolo González continuarà perquè no se sap ben bé a qui posaries en el seu lloc i perquè, tot i que porta 17 partits sense guanyar, la permanència, segons diu Jofre, no perilla. És a dir, hi ha molts equips que estan pitjor, però clar, és que són 17 partits sense guanyar, eh?
Però que portis 17 i encara i estiguis el 13, és que és bèstia,
és que la primera volta va ser espectacular.
Perquè lo normal seria que si fas 17 partits ja estaries... No amb l'orilla, hauries baixat, no? O sigui, la segona volta és d'haver baixat.
Tenia mucho colchón.
Per això, però que no és normal una segona volta.
Al final, con el tema de entrenador, cuando tú echas un entrenador, normalmente es porque ha perdido el control de la plantilla, que yo creo que no está pasando, o porque el equipo físicamente se te ha caído, que tampoco creo que se está pasando. Pero es verdad que también es la tecla más fácil de tocar. Es decir, oye, 17 partidos aquí, tocas esta tecla, que es la más sencilla, siempre es echar al entrenador. Yo tampoco creo que sea la solución, pero ahí es verdad que hay que mover algo, hacer una terapia o ir a Montserrat, a no sé, pero algo tienes que hacer. O sea, tú no puedes estar toda una segunda vuelta sin ganar un partido. Y yo creo que si tú no ganas un partido, te vas al pozo.
I ahir escoltava Carlos Marañón a la retransmissió de Carrusel, que deia que ja va tocant coses per si sona la flauta, que fa coses estranyes ja Manolo González amb les alineacions i els canvis. Ho deia Carlos Marañón al Carrusel.
Sí, el que passa és que alguna cosa has de tocar, no? Ara dèiem alguna cosa, em refereixo a... Ahir va posar Rubén, no?, a banda dreta doblant aquest lateral dret, va treure Pol i va posar doncs, a Terrats, ara està jugant. Crec que has de tocar cosetes, encara que sigui per provar o per dinamisme, per exemple, Terrats, que ara està sent important, jo crec que és dels jugadors que està més en forma de l'Espanyol. Bé, és complicat, és molt complicat. Jo coincideixo en que per mi el problema ara mateix no és un problema de banqueta, en un futur ja veurem, però amb la situació actual, i tampoc és un problema d'actitud. És un problema molt mental, un problema de que l'Espanyol, no hem d'oblidar que ofensivament té els arguments que té, i que cada vegada que rep un gol en contra, alguna cosa, jo crec que l'equip s'ensorra mentalment.
I defensivament ha perdut moltíssima consistència. A mí me sorprendió la pareja de centrales Calero Cabrera la primera vuelta que hicieron. Esta segunda vuelta
pero no... está insistiendo mucho en ellos, ¿no?
Bueno, tienes Riedel que tampoco ha demostrado una solvencia defensiva.
Poc em sembla que ha tocat, ¿eh? Yo me hagués tornat una mica més boig per provar coses,
¿eh? Porque James, ja. Voleu una James.
Però no, si estan defensant, no, estan defensant.
Todo lo que ha tocado es comprensible, sí, sí, o sea, que tu pongas ayer a Rubén,
yo
que sé. Aquí però l'Espanyol dona la sensació que arriba a l'àrea rival. I que
I li fa de nit.
No es posa de nerviós
se
ningú.
Se li baixa la persiana.
Bueno, és que vaig amb un nano que es diu Roberto i amb l'altre que té 72 anys.
Però Roberto, des del dia del Barça, que falla aquelles ocasiones, que ahí es donde empieza todo... Uns. Jo crec que entra
Roberto en el ciclo experimental. Roberto és el Ferran Torres de Ferran Torres. Para que me entiendas.
Va, ja és oficial, Flaky, que Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal a final de temporada.
Sí, així ho ha fet oficial ja el Villarreal. Gràcies, Marce, amb una posta, un tuit, en aquest cas, a les xarxes socials. El Villarreal i Marcelino separen els seus camins a final d'aquesta temporada, com veníem explicant a la sèrie des de fa uns dies. És l'entrenador amb més partits dirigits a la història del Villarreal. Ha tingut 145 victòries en aquesta tram. Aquest any torna a classificar l'equip a la Champions. És veritat que Europa no ha lluit gens, però, escolta'm, oficial, Marcelino deixa el Villarreal aquest proper estiu.
I segons explica Xavi Sidro, company de la cadena Ser Allà, el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano.
Molt bon fitxatge. És un canvi important per al Villarreal, en idea. Marcelino em sembla un tros d'entrenador, sempre ho he dit, però és veritat que em sembla que és una decisió que es fa oficial ara perquè fa temps. Jo crec que quan el Villarreal fa la Champions, que fa el dia que s'acaba el grup de Champions, s'havia decidit.
És que la Champions que va fer és lamentable.
Sí. Molt. Sí. Molt. I sobretot tenint l'equip que tens. És que a mi em sembla que el Villarreal té plantilla per competir la Lliga.
Té un equipàs.
Per competir
sí,
la Lliga, em sembla.
Sí, de totes maneres, jo coincideixo que Marcelino és un dels entrenadors dels últims anys més preparat, t'agradarà més o t'agradarà menys. Crec que és veritat que queda molt tocat per la Champions i per la Copa també, però passem de puntetes sobre la Lliga, perquè el més probable és que acabi tercer. Sí, sí. És a dir, que acabi per davant de l'Atlético de Madrid, que això fa uns anys era impensable. Parla bé del Villarreal, aquesta trajectòria en Lliga, tot i que molt bona plantilla, però l'assolirà amb solvència, i jo crec que parla malament del campionat regular de l'Atlético, eh? Un Atlético a veure què passa a la Champions, però em sembla que cada tercer amb el Villarreal té molt mèrit, també.
Marcelino és un entrenador de molt mèrit, que treu molt rendiment, que reconeixes molt els equips, però és un entrenador que desgasta molt vestidor cap a dins.
I és un entrenador que metòdic, aconseguirà resultats, però podria fer que els seus equips juguessin lleugerament sí, sí. millor a futbol.
Sí, sí. Però això ell ja hi renuncia.
Jo crec que cada vez menos, eh? Jo crec que ell ha ido evolucionando en no ser tan absorbente con la plantilla.
Però ho segueixes veient,
I ha intentat mejorar també a través del juego.
Va, són les 12:55, és notícia d'ara mateix, és oficial. Marcelino deixarà de ser l'entrenador del Villarreal la propera temporada. Encara no s'ha fet oficial. El que ens expliquen des de Villarreal és que el seu substitut serà Íñigo Pérez, l'actual entrenador del Rayo Vallecano. I diumenge, Flaky?
Diumenge... Ai, diumenge...
Estàs patint?
La no, al revés, m'estic imaginant el que viurem. La plantilla del Barça, els jugadors tenen festa fins dimecres. Hansi Flick ha donat festa als jugadors fins dimecres, on ja començaran a preparar el clàssic de diumenge.
Sí. Si escollim guió...
No, per mi era, jo fa dies que ho deia.
Que arribis ara a jugar-te el títol del dia que ve el Madrid. És que em sembla incomparable.
És històric, mai ha passat.
Jo auguro una festa, jo me preparo pel diumenge, no sé l'hora que acabaré, però el diumenge...
Hat-trick de Vini.
Bueno, pues es que
ya salió el graciosito de la mesa.
Voy a reventar la fiesta a ti.
Es una gran oportunidad para el Madrid, realmente.
En tu casa otro día.
És una gran oportunitat pel Madrid, realment és una gran oportunitat pel Madrid per xafar una festa molt grossa ara.
Però si és idíl·lic pel Barça, és una final davant del teu públic amb xarxa, perquè et serveix guanyar, et serveix empatar i si perds, tampoc s'acaba el món.
Hem d'estar els culers preparadíssims per fotre una festassa però molt grossa, però molt, molt. O sigui, que es preparin molt, molt xampany, molt cava i molt el que faci falta. Dilluns ja vindrem al que t'hi jugues com un
cap. A més, és una manera...
Ja veurem com ens arribarem.
Per mi també, ja ho vaig dir la setmana passada, per activa és molt millor, coincideixo que a més no hi ha cap pressió i és una manera fantàstica de tancar el cercle. Hem de recordar que el Barça el mes de febrer, després de perdre Montilivi, estava menys 2 i ara està arribant aquest clàssic a més 11.
10 victòries seguides.
Sí. Que és...
I sense la Minya Mal ha guanyat el camp del Getafe i el camp d'Osasuna.
I si vols eixamplar aquesta dada, des del clàssic que perds allà al Bernabéu, només has perdut 2 partits, el de Montilivi i el de Noeta. La resta són victòries.
La Lliga del Barça.
Que em sembla que és una Lliga espectacular. Que el Madrid, a Madrid diuen, no, però és que el Madrid ha regalat la Lliga perquè ha tirat els partits contra... És que és igual, encara que haguessis sumat aquests punts que tu consideres que has regalat, el Barça, el més lògic, estigués per davant.
Home, és que té 88 punts, en queden 12 en joc, amb 88 punts, molts equips són campions.
No, l'any passat va quedar campió amb 88 punts.
Sí, senyor.
El 2024-2025, amb 88 punts. És veritat que tenim la sensació que aquest any 2 de Flick no ha estat exactament l'any 1 de Flick, però també té molt mèrit.
Però no ha estat l'any 1 perquè l'equip ha madurat o perquè ha jugat pitjor? És a dir, perquè has abandonat aquell vertigen o perquè has jugat realment una mica per sota del nivell de la temporada passada?
Jo crec que els pics de futbol tan aplastant que van tenir no han estat tan marcats. Ha intentat evolucionar, i això no ho dic jo, sinó que si mireu les dades, és un equip que intenta donar més passades, és un equip que ha intentat controlar una mica més el joc, i també les baixes. Jo crec que no ha pogut comptar de manera regular amb Rafinha, ara ha caigut Lamine, Pedri ha estat d'aquella manera... Jo crec que allà s'ha notat, i després que els rivals també saben, és a dir, el primer any sorprens, el segon ja no sorprens.
I defensivament ha sido un punto más fiable. Ya solo en la portería, ¿no? Pero también a nivel defensivo yo creo que también.
Es que Joan García va a cambiar de ser el Zamora.
És un salt qualitatiu important. Per mi és més fiable sense pilota perquè has perdut punts de forma que l'any passat van ser brutals.
1:11, avui l'Àlex, a la del Masterclass, vol reivindicar. Ens ataquen per terra, mar i aire, Flaqui. Volen que Rashford continuï, sí. I no saben com convèncer-nos.
Vinga, vinga, vinga.
Del Masterclass.
Que m'envia un missatge ahir a les tantes de la matinada del Mas i diu que a la del Masterclass vol parlar de la gran aportació de Rashford ara que l'han canviat de banda. Va.
Ai, mare, no vull que segueixi, eh? Jo crec que no ha de seguir. Però sí que m'ha sorprès els últims dos partits.
A mi també.
Jugant a banda dreta, crec que ho està fent bastant millor que Rooney. I crec que les dues últimes mitjores són molt bones. I el dissabte, Flick va utilitzar una opció que no ha utilitzat en tota la temporada, per les baixes, eh? Però va fer Ferran, Lewandowski, Rashford a la dreta. I crec que van ser els millors minuts del Barça.
Què és el que t'agrada d'aquesta combinació?
Mira, primer de tot que posa els tres davanters amb més gols disponibles, ara mateix. Són 51 gols entre els tres. I amb un Barça que era molt pla la primera part, els primers 60 minuts, jo crec que ho va agrair. Després, en segon lloc, jo crec que és la combinació que ara mateix més desordena el rival. Aquesta posició de Ferran Torres, que no va actuar com a extrem esquerre, sinó com a segona punta o fins i tot a moments de mitja punta, va fer que desordenés, no? el rival, Osasuna, en aquest cas. Són tres xuts a porteria en 28 minuts, quan abans el Barça només havia fet dos a porteria fins a llavors. Tres, jo crec que ara mateix tant Lewandowski com Ferran són dos nous o dos davanters amb carències, i posar-los els dos al camp et difumina les carències de cadascú, no? És a dir, amb Lewandowski, si tens només a Ferran, et falta remat o encert el remat a l'àrea. Si tens només a Lewandowski, et falta profunditat. Posant-los els dos et compensa una mica. I per últim, el que us deia de Rashford. Per mi, a la dreta m'ha sorprès gratament. El dissabte, en aquests 28 minuts, el Barça acaba fent 5 centrades bones, obertes, a partir de l'àrea. 4 són de Rashford. La del gol és una meravella. És una rosca de meravella. I a l'última mitja hora de l'últim partit també va estar molt bé. Per tant, a mi em sembla, a mi, ara queda poc, no hauria de continuar Rashford, però el clàssic per mi hauria de ser titular a banda dreta.
O sigui, el clàssic posaries a Lewandowski, Rashford i Ferran o Rafinha?
Jo posaria Fermín a esquerra.
Ah, Fermín.
Ferran nou i Rashford a la dreta.
Rafinha titular.
I Lewandowski a la banqueta.
Sí.
No, Rafinha just. Ahir no va jugar. Bueno,
per això. D'inici segur que no.
Flick no és gaire man de passar de 0 a 100. Sempre intenta que hi hagi un progrés de minuts.
És a dir, jo crec que ha estat bé Flick donant-li la primera alternativa a Rooney, jugant a la dreta amb la baixa de Lamine, però jo crec que ara Rashford l'ha passat per la dreta i mereix igual que la sí.
Decepcionant Rooney, en aquests dos partits. Esperàvem més.
Sí, perquè s'havia guanyat els minuts i no els ha aprofitat.
No els ha aprofitat aquests dies, i és veritat que especialment a Getafe Rashford va estar bé. Jo coincideixo en que a mi em sembla que és un futbolista d'unes característiques que hauries de tenir. Crec que no s'ha guanyat continuar tampoc pel seu rendiment, tot i números, però que té coses que hauríem d'intentar buscar en el que vingui.
Bueno, no s'ha anat a continuar perquè cuesta 30 milions. Si estuviese gratis, continuaria. Porque yo creo... Y rascando algún partido más en la derecha, ha jugado, ¿eh? Yo recuerdo algún rato y sí. Bueno, que había jugado también. O sea, yo creo que es un jugador que te aporta en las tres posiciones. Delantero, centro, derecha, izquierda.
Us diu alguna cosa el que he comentat abans, que sense la minya mal el Barça ha guanyat a camps complicats com són els de Getafe i Osasuna?
Sí, jo crec que, que l'equip té prou nivell. És veritat que amb Lamine jugues diferent i perds molt desequilibri i molt impacte ofensiu, però com que tens molt nivell i gestiones coses diferents perquè no tens aquest 1 contra 1, em sembla que parla molt bé de que el Barça té 88 punts, serà campió, i és perquè és el millor equip de la competició amb diferència. Vull dir, no crec que hi hagi gaire discussió.
A mi em diu que ha assumit les seves limitacions. És a dir, per mi, sense Lamine, l'equip baixa bastant, però és veritat que ha aconseguit bastant menys, perquè ha estat conscient de que generarà menys a dalt. És a dir, per exemple, l'altre dia el Barça no prova en tota la primera part ni un regat a l'últim terç, ni un. Però no és que sigui bo, és que no fa ni un intent. Això no pot ser. És a dir, ofensivament ha caigut bastant, però concedeix menys. Ha estat un gol només en aquests dos partits, molt poques contres, i per tant ha enfocat, com us deia la setmana passada, jo crec que Flick l'ha enfocat al control, no? Que hi hagi poques pèrdues. i al final són tan superiors, no, als dos rivals que ha jugat, que t'acabes imposant. Però assumeix això, aquestes limitacions, per enfocar-ho cap a on li convé
per
més.
Per completar fins al remat de Lewandowski, que la segona part no havia jugat en tres pals. Ah, sí, sí. I a la primera part dos vegades, és a dir, sí, sí. Bueno, amb atac va just.
El Barça va guanyar contra Osasuna i feia la sensació que l'empat ja li anava bé.
Sí, sí, sí.
Va guanyar com sense voler. Bueno,
però al final apretes, eh?
Gestiones partits de tal manera,
sí,
que...
Sí, perquè aquest hi trobes, doncs mira, ho guanyarem.
Bueno, per mi prioritzes més que no se te'n vagi el partit i ja trobaràs el moment, no? Sí.
Per a mi hi ha dos lamins, el de la primera vuelta i el de la segunda. El lamín de la primera vuelta per a mi no és decisivo i els únics dos jugadors que són decisivos són Pedri i Rafinha. El de la segunda vuelta sí que te es decisivo y te da un puntito más muy evidente.
¿Sí?
Pero la primera vuelta, a mí, yo creo que Lamine este año...
Ostras.
Para mí no es un jugador decisivo. Para mí, si tengo que decidir, Pedri y Rafinha.
Estaban discutiendo a Lamine, recuerdo la primera vuelta, la estaban discutiendo de que portaba con 10 asistencias y 12 gols. Sí, Lamine desde el principio que ha sido un jugador determinante.
La Liga es decidirá diumenge, esperem, ya a favor del Barça, amb un clàssic al Camp Nou. A Joan Laporta i als directius ja els va bé, no?, que el títol es decideixi a casa i amb l'afició?
Sí, els va bé que es decideixi a casa. De fet, ahir es van concentrar a casa de Joan Laporta alguns dels directius per seguir aquest partit. Evidentment, la sensació que tenia tothom i que compartíem a la transmissió del que t'hi jugues, no?, doncs que la gent volia que fossin campions ja ahir, però com que no va ser i va guanyar el Madrid, doncs ja li anava bé, sobretot a Joan Laporta i a la directiva. És veritat que en el cas dels jugadors, que ja ho tenien una mica tot muntat per poder celebrar aquesta festa i tenen ganes de resoldre-ho ja, però el missatge que envien és clar: fer-ho davant del Madrid a casa, al Camp Nou, amb la nostra gent, és un final perfecte.
Normalment la Copa del Trofeu de Lliga s'entrega al següent partit a casa, que tu ets campió.
Contra el Betis?
Sí.
Si guanya contra el Madrid.
Però tenint en compte que és un partit... Jo crec que es podria preveure l'escenari de que el Barça guanyi la Lliga i que s'entregui aquella mateixa tarda.
I hi hagi la festa al Camp Nou.
Sí, però o sigui, que la federació, que és qui entrega la Copa, ja preveu, i com es fa a Anglaterra, Anglaterra, quan hi ha un partit que pot decidir el títol, si no em corregeix el Bruno...
Ja va preparada la Copa.
Sí, sí. Fins i tot crec que si és fora de casa, és fora de casa. Te la donen allà.
Mira,
doncs escolta'm, ja que hi ha un clàssic, que és el partit que veurà tothom, si es dona la circumstància que el Barça guanya aquell dia la Lliga, com a imatge també del campionat, entregar la copa i posar la cloenda... Vamos, em sembla
si
que és
hi ha
calaix.
Una persona que pot traslladar aquesta petició al president de la federació, és Anton Meana.
Ah, doncs mira.
Meana, muy buenas.
Presente. A
Oye,
todos, muy buenas.
¿Le puedes decir a tu presidente que ya que el domingo el Barça puede ser campeón, venga al campo y traiga la copa por si hay que entregársela al Barça después del partido?
Sí. Sí, sí, le he escrito por otra cosa por la mañana, pero le escribo por esta hora por la tarde, no te preocupes.
¿Puedes decir que es petición de Lluís Flaqué?
Sí, no... Bueno, del barcelonismo.
Sí, sí, se lo digo ahora mismo.
Vale.
Sí, sí.
Me pongo con ello. La SER paga el extra de equipaje de la maleta en el AVE.
No, SER no paga nada. Que pague el Barça o que pague quien corresponde.
El presidente es generoso, no os preocupéis, que por eso no...
Invita.
Invita a la Copa a viajar.
Hace bien, presidente.
Pero digo, pero ¿qué pasa? ¿Que ese tema no está hablado todavía? O sea, ¿no está claro si la Copa viene o no viene?
No, normalmente la Liga, el trofeo del campeón de Liga se entrega el partido siguiente que juegas en casa cuando has sido campeón, ya, si no me equivoco. Nunca se entrega el mismo día que tú eres campeón. De hecho, recuerdo una imagen de Modric con el Madrid que dijo, bueno, ahora nos da la copa. Y no sé, le decía, no, en España no se da la copa, pero
eso se solucionó, ¿eh? Cuando el... No sé cómo han sido las últimas del Barça, ¿eh? Pero es que el Madrid ha ganado pocas ligas.
El Barça las dos últimas las ha ganado en Cornellá y se le entregó la copa al día siguiente en el Camp Nou.
Pero igual, porque era Cornellá, pero el Madrid ganó la liga de la pandemia en su estadio. Y se la dieron allí directamente
ese mismo día.
Terminó el partido.
Ese mismo día, según terminó el partido.
Bueno, pero aviam si podem confirmar que si el Barça guanya la Lliga diumenge, s'entregarà la Copa de Campions el mateix diumenge.
Aguántame medio segundo.
Vale.
Ya que hablo contigo, estoy en directo en la radio. ¿Se va a entregar la Copa el domingo en el estadio? Según acabe el partido, ¿estará el presidente en el palco y se le dará la Copa al Barça? Es que estaba justo hablando con la federación y mira, pues hacemos
es increíble, ¿eh?
Digo, es que estaba hablando con ellos ahora mismo, entonces, si la conversación continúa,
vale,
y me contestan, mira, me han leído, a ver qué me dicen.
Doncs perfecte, la Radio informació directe, serà sí, en directe, rigorós directe.
Que gran meana.
Perquè hi haurà festa, hi haurà rua igualment, en principi dilluns, està per tancar.
Sí, encara que hi hagi partit dimecres?
Sí, sí, hi ha rua prevista.
Sí?
Si el Barça guanya la Lliga contra el Madrid l'endemà. I acabant, suposo que també al Camp Nou, perquè hi hagi gent que pugui anar a celebrar-ho, que no s'hagi pogut pagar l'entrada o no tingui entrada per al partit del Madrid. I la celebració espontània, clar, Canaletes estan obres i des d'avui les fonts de Plaça Catalunya també estan
caramba,
en obres.
Què
dius?
Sí, perquè hi havia filtracions no i per arreglar-les no avui han començat les obres a les fonts
sí,
de la Plaça Catalunya.
Sí, estamos unas pequeñas reformas. Hay unas pequeñas reformas que estamos haciendo.
Fíjate que no, fíjate que no quieren, pero van a tener que ganar en el Camp Nou este paso para que no haya problemas con las fuentes. O sea, va a haber que ganar en el Camp Nou el domingo.
Oye, mientras no te responden en la federación, Antón, ayer después del partido el tema giró en torno al compromiso de Mbappé. Aquest és un mix de preguntes i respostes d'Arbeló en roda de premsa.
¿Es Vinicius un jugador más comprometido que Mbappé con la plantilla y compañeros?
No, bueno, yo no entro en comparaciones entre jugadores y bueno, yo creo que necesitamos de todos. Para ganar cualquier partido necesitas el compromiso de todos los jugadores. Yo les digo muchas veces que me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco. Incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. Si quieres ser un equipo muy completo, un equipo al que los rivales les cueste ganar, el talento solo no vale. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo.
¿Entiende que haya gente molesta con Mbappé?
Mira, yo no dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores. Creo que todos saben lo importante que son estos partidos para nosotros. Cuando defiendes la camiseta del Real Madrid, cuando estás en esta casa, entiendes de la exigencia que tiene este club. Somos un club que, por suerte, no ha existido, no existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid. Y yo creo que todos mis jugadores entienden esto perfectamente, ¿no? Lo que representan, dónde están y lo importante que es y la suerte que tienen todos, que tenemos todos de estar aquí en el Real Madrid.
Quería preguntarte si Mbappé llega al Clásico.
Vamos a ver con Mbappé cómo está esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada parecía que iba a ser un poco más largo.
Al tanto amb el que diu Arbeloa, eh?
Molt bèstia.
Antón.
No arriba el clàssic ni a lo que quede de temporada, ja t'ho dic jo.
Mbappé.
Mundial. Pues es un tema bastante delicado, ¿eh? Es un tema delicado porque las imágenes que la prensa internacional pone de sus vacaciones, digamos, con la temporada en juego, no gustan al público, sorprenden en el club, según he leído esta mañana José Félix Díaz, y ya ves que Arbeloa ayer en la rueda de prensa no le nombra. Le preguntan muchas veces por Mbappé, él responde a todas las preguntas, pero nunca dice Kylian esto o Mbappé lo otro. Es una situación muy delicada porque él desde el primer momento se dijo que se estaba poniendo a punto para llegar al Clásico, pero la recuperación en el último tramo de la semana la ha hecho fuera de Valdebebas. Por no frivolizar, por no bromear con temas que me parecen serios, él puede tener el permiso de quien sea para no estar en Valdebebas, pero es extraño que tus compañeros hagan su recuperación y sus entrenamientos en Valdebebas y tú tengas permiso para estar en otro sitio, ya sea en Francia como en febrero o ahora que estaba al parecer en Italia, según repito, fotografías que han publicado y vídeos en diferentes medios internacionales. Tampoco le ayuda nada, creo, a ojos de su imagen que aterrice en Madrid, según le cazó el Chiringuito, 10 minutos antes de que empezara el partido español-Real Madrid en Cornellá. Y luego es que encima sus números no le ayudan. Lleva sin meter 2 goles en un partido desde enero. Es el último día, 28 de enero, en el campo del Benfica, en el que él ha marcado 2 goles en un partido. El resto o no marca o marca 1, ante rivales con todo el respeto del mundo como el Rayo, el Valencia, Osasuna, el Mallorca, el Girona, el Deportivo Alavés. Es verdad que algún oyente dirá que estoy omitiendo los goles que le marcó al Bayern en la ida y en la vuelta, pero son goles que no sirvieron para nada. El Madrid perdió ambos partidos, el de aquí y el de Alemania, y por muchas vueltas que le des a la estadística, sale perdiendo en casi todos los datos. Cuando él no juega, el Madrid juega mejor. Cuando él está en el campo, el Madrid juega peor y Vinicius juega peor. y por tanto para mí es un tema delicadísimo de cara a la próxima temporada saber qué rol va a tener en este equipo Kylian Mbappé.
Y muy sí bien, a primera tú.
Veritat, sí que és cert que la sensació és que s'ha obert com la veda amb Mbappé. No, l'article d'avui al
sí,
Diari
ara l'esmentava el
Meana, exacte.
El Meana del José Félix Díaz, que diu que el Madrid, evidentment, com a club, li havia donat permís a Mbappé, però no esperava aquesta exposició pública d'unes vacances que, evidentment, generen una incomoditat pel vestidor. I després, la roda de premsa d'Arbeloa, que ara l'escoltàvem, clar, Arbeloa és que l'ataca directament. Sí, sí. L'ataca directament.
Entre Vinícius i Mbappé es posiciona clarament
sí, perquè,
a favor de
perquè
Vinícius.
Perquè, a més, a Vinícius li regala les oïdes amb una resposta a l'inici de la roda de premsa, que es passa 45 segons lloant-lo i, com diu el Meana, esmentant el seu nom i quina sort tenir-lo.
I de compromís també.
I de compromís, i li pregunten per Mbappé, i és que Jofre és una rere l'altra.
Sí, sí, Mbappé, se trenquen barreres.
A tu t'has sorprès, quan has escoltat Arbeloa dient això d'Mbappé?
Moltíssim. No, realment, em sembla que s'ha saltat codis de vestidor molt bèsties. Entenc que perquè creuen que Mbappé també se'ls està saltant, que probablement també.
Sí, i són declaracions que, si recordeu, se sumen a aquella que quan ell està de baixa li pregunta a Arbeloa què li ha passat a Mbappé i ell diu, no tinc ni idea, s'ha anat del camp. No? És a dir, que sí que veig jo aquesta tendència de l'entrenador de posicionar-se clarament i em sembla
ara, un missatge. Però Arbeloa ara sí que diu que els jugadors han de córrer, tacar-se la samarreta i tal, quan va arribar va dir que ell el que volia és que Vinícius i Mbappé estiguessin frescos per marcar gols.
Liberados, sí, sí.
Vull dir, ha canviat el discurs, Arbeloa. Mm.
Pero y yo pregunto, el quien sea ese, me han dicho, quien sea del club, ¿quién da permiso a Mbappé?
Metges, ¿no?
Metges, pero un médico puede dar permiso.
El que diu Arbeloa es que son els serveis mèdics.
Per al·lusió a la Meana.
No, es que yo planteo eso igual que lo dudáis vosotros. Es que ayer Arbeloa no dice que se lo dé el permiso él.
Claro.
Ayer no dice, yo le he dado permiso. En la rueda de prensa no lo dice.
Pero que entonces, sí que es, ¿no?
Porque no, Arbeloa queda claro que no le da permiso.
Él dice que Arbeloa dice que son los servicios médicos los que tutela la recuperación de los futbolistas. Es
pero una cosa es que tuteles la sí, recuperación, sí, sí, sí. Que lo veo claro. Normal, y otra cosa es que le des permiso para irte. Eso tiene que ser más arriba.
Y luego, mira, podemos escoltar Antonio Romero ahí al Carrusel Canalla, va a decir que té la sensación que desde el club ya nos protegéis como avanza Mbappé.
Esto es un deporte colectivo en el que tus 45 goles, si no valen para títulos, se quedan en papel mojado. Por mucho que el aparato propagandístico del club, por cierto, cada vez menos, quieran decir que el fichaje de Mbappé la ha roto. No, probablemente esté a tiempo de romperla. Pero de momento el fichaje de Mbappé para mí ha sido un fiasco y actitudes fuera del terreno de juego como las que está teniendo Mbappé desde el mes de diciembre hasta ahora, yo creo que en la situación en la que está el equipo en lo deportivo le ayuda muy poco.
¿A qué te refieres con que el aparato del club cada vez, entiendo, protege menos a Mbappé o porque se cansa?
Sí, has entendido bien. No, que has entendido bien, porque tú antes cuando decías durante la transmisión de Carrusel que los 40 goles de Mbappé o que Mbappé no estaba triunfando en el Real Madrid te tiraban a la cara en... entiéndeme, te tiraban a la cara en el mensaje del WhatsApp los 45 goles y ahora hay cada vez gente que piensa, y más dentro del club, gente que piensa que los 45 goles de Kylian Mbappé son papel mojado, que Mbappé fue fichado al Real Madrid para meter goles en partidos decisivos, y no digo en partidos decisivos que lo ha marcado, por ejemplo el año pasado, acuérdate, contra el Barcelona, lo sí. Marcó. Pero ¿sabes para lo que sirvieron? Para el rosco de un donut. No sirvieron para nada.
Aquesta anécdota que explica Antonio Romero es muy gráfica, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy gráfica, Antón.
Sí, sí, sí. Y yo creo que esto no tiene fácil solución, porque Mbappé no va a cambiar su forma de ser. Ya no le vas a cambiar. Cuando le has permitido todo esto, ya no le vas a cambiar. Y la decepción que yo percibo en el madridismo con un jugador al que esperaron tanto es tan grande que o se pone a marcar esos goles que en teoría él marcaba en Francia y que daban títulos, o se le puede hacer largo su paso por el Real Madrid. Mira, me ponía hace un rato Marta Casas unas palabras de ayer de Scariolo hablando de Zonja, explicando que está muy bien ser un líder porque metes 40 puntos, como metió ayer, pero que ser un líder significa servir al equipo, con tu talento, pero también con la humildad el día que no estás bien, siendo ejemplo en momentos puntuales de la temporada. Pues Mbappé ahora mismo ni está siendo un líder en el campo porque no marca las diferencias en el campo, ni lo está siendo fuera porque cuando el equipo peor ha estado... Le hemos visto fuera de Valdebebas, sin hacer grupo, sin hacer piña. La sensación de que él vaya a forzar en el Clásico del domingo, para mí es irreal. Si ya le costó forzar en partidos como la final de Copa, que jugó y metió un gol, pero no jugó de inicio, o como en la Supercopa de Arabia, que viajó como el Cid para jugar 10 minutos en enero, me sorprendería mucho que se pusiera a correr a campo abierto el próximo domingo en el Camp Nou, cuando realmente el Madrid no se juega nada en lo que a punto se refiere.
Ah, la sensación es que al vestido del Madrid...
Pobre.
Sí. Y a coses que aviam com es...
A veure què passa diumenge, sí. Perquè l'últim mes se'ls hi fa llarg.
És que el Gonzalo Álvarez va dir al que t'hi jugués Barça que el clan dels espanyols no pot veure Arbeloa, que Ceballos està... a la pràctica, apartat de la plantilla, que va entrenar perquè és el que toca, però que ja ha dit que no jugarà més amb el Madrid, que la vida d'Álvaro Carreras fora del camp preocupa el Madrid i que hi ha, per exemple, companys que dubten del nivell de Lunin per ser porter del Madrid, va dir. O sigui, van ser 15 minuts, Bermúdez...
Pero digo, pero hoy es lunes, perdona un segundo que corta el maestro Bermúdez, pero tú, si no me corriges, tienes ahí a los futbolistas en la mesa como cada lunes. Yo no recuerdo imágenes de un futbolista del Madrid de vacaciones. Yo recuerdo un jugador que tiene un día libre y se va a comer o se va a cenar o se va a una fiesta. Eso yo lo he visto siempre y me parece normal. Pero yo estas imágenes de formato vacaciones, las de Mbappé, yo no las digo con la temporada en juego, tus compañeros entrenando y tú en camiseta de tirantes, pantalón corto, los pies por fuera del barco. Es que no las recuerdo, no tengo recuerdo gráfico de esas imágenes vacacionales de un jugador con la temporada en juego. Imagino que eso en un vestuario al que no está de vacaciones le tiene que molestar, imagino.
Moltíssim, i a més és un missatge molt, molt gran de que hi ha aquesta ruptura. Em sembla que Mbappé ja té un pols directe amb Arbeloa, que Arbeloa va deixant caure la d'ahir, és molt grossa, però ja va tenir amb el tema aquest mèdic, no? Que Mbappé, quan Arbeloa va dir no sé què, des de França es va encarregar de dir que no estaria perquè va dir que l'entrenador pot ser així. Em sembla que Mbappé ha confós el rol de lideratge des de jo no és que sigui el líder de l'equip, sinó que jo faig el que vull. Això no és el líder, això és tenir poder, però no és el mateix. I crec que el Madrid aquest rol està molt confós, entenc que se'l girarà molt. I Arbeloa... no quede gens bé, no només criticant el propi jugador, sinó traient-se de la seva responsabilitat el permís. Que al final, si el jugador està amb un yate el dia que tu estàs jugant el que t'estàs jugant, tu com a entrenador has demostrat autoritat.
Antón, te escuchamos en el larguero. Un abrazo.
Fins demà.
Ara us pregunto a vosaltres.
La federación dice que no está cerrada todavía la agenda de la semana, que están con ello.
La proposta
no
sobre
la
taula.
Agenda de la semana.
Vale. Pues cuando sepas si van a traer la copa por si el Barça gana la Liga, nos lo dices.
Correcto, yo llamo.
Y dile que Lluís Flaqué estaría muy contento si eso es así.
Bonito final de fiesta.
Me pongo con ello de parte del señor Flaqué.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ahora os pregunto, Moisés y Àlex, la vostra opinió, però abans tenim aquí Arbeloa.
Sí, és que como me habéis preguntado mucho por Mbappé...
A ver...
Mantén la calma ante las crisis, ¿no? Pues
primera frase de la galeta.
Mola bien.
Las galletas no mienten. Es verdad que hay que mantener la calma. Mbappé tiene un contrato muy largo. No nos vamos a poner ahora. Y una última pregunta, por favor.
A ver, ¿cómo estás?
¿Las imatges del yate?
¿El yate qué te parece?
Bueno, el yate... Tienes un aspecto magnífico. Esto es lo que le dije... Esto es lo que le dije yo a Mbappé cuando volvió.
Un buen morcellat.
Se te ve bien, sí. Cabrón.
Pausa y recta final del que te jugues.
¿Qué te jugas?
Cadena Ser.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
Tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
No quiero meterme en un revolving, que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
Pues entra en mejoratupréstamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo?
No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
Si crees que Agrimonía fue una emperatriz de Roma y Caléndula un día en el calendario, mejor apréndete este nombre. Regis KH, el complemento alimenticio natural que ayuda a reforzar tus defensas. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2...
Sempre surt la set, aquí, eh?
Amb Siki Rodríguez.
No trobo un altre qualificatiu que el d'irresponsable.
I Lluís Flaquer.
Lleument està descartat.
Què t'hi jugues?
Una 36. És veritat que el Carrusel Canalla, el Rafa Alcorta, va tocar el crostó tant al Meana com al Romero, eh? Perquè diu que no s'ha de carregar tota la responsabilitat en Mbappé.
Me parece que es increíble, que me parece que es como si ahora toda la culpa fuera de Mbappé, de los problemas del Madrid. Y creo que no es así. Estoy de acuerdo en una cosa con Antonio. Yo, si estuviera lesionado en estos momentos, no me hubiera ido fuera, hubiera ido a la Ciudad Deportiva a recuperarme. Otra cosa es que él haya hablado con los médicos le hayan dicho, oye, te puedes ir un día y volver al día siguiente. Yo no lo hubiera hecho. ¿Qué es criticable? Sí. Pero que estemos hablando tanto de Mbappé por el tema de que lleva 2 años en Madrid sin ganar nada, a mí me parece que eso no es así. Y creo que es muy injusto por parte de, bueno, la gente que tenga, cada uno tiene su opinión, pero me parece que es muy injusto. Y no, no, es verdad lo que dice Antonio, tampoco vale que te meta 40 goles si luego no ganas títulos, claro. Lo que hay que hacer es un entrenador que haga convivir a dos de los mejores jugadores del mundo, diciéndoles claramente a los dos lo que tienen que hacer. Y el que no lo haga, pues que no juegue.
Jo estic d'acord amb el Corta, no, no tot és culpa d'Mbappé. Mbappé és responsable del pollastre actual, d'aquest, de les vacances, de la setmana aquesta. El responsable d'aquest Madrid aquest any no guanyi res és Florentino Pérez. És que en el pols Vinícius-Xavi Alonso, que és quan esclata tot aquell vestidor, el president havia de mullar-se i donar autoritat a un o a l'altre. I va triar treure-li l'autoritat a l'entrenador i donar-li al futbolista. I això va rebentar aquell vestidor.
És que ho hem comentat al bar, que teniu disponible al YouTube del Carrusel Diari As i Que t'hi jugues. L'obrim una altra vegada dijous a les 11 del matí. Ho hem comentat al bar, que s'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan tancaràs la segona temporada consecutiva sense Lliga, Copa ni Champions, quan va apostar per un entrenador i a mitja temporada el va fer fora per posar-ne un altre que ara també farà fora, quan tothom coincideix en apuntar que la plantilla del Madrid està descompensada, quan el seu gran projecte, que era el de la Superliga, ha fracassat, quan volia fer un eventòdrom al Bernabéu amb molts concerts i ha fracassat, quan ha intentat canviar el model de propietat del Madrid i, de moment, ha fracassat. És a dir, hi ha crisi esportiva, hi ha crisi econòmica, hi ha crisi institucional. El Madrid no va anar a la gala de la pilota d'or emprenyat perquè no li donaven el premi a cap jugador seu. O sigui, hi ha crisi a tots els àmbits i s'ha d'assenyalar, per tant, el màxim responsable, que és Florentino Pérez. És Florentino Pérez. S'ha d'assenyalar Florentino Pérez quan has tingut problemes amb 1.000 situacions de diversos àmbits i allà...
De fet, el Madrid, a nivell no només estatal, sinó crec que europeu i mundial, ja comença a ser un club assenyalat de que tot està enemistat contra ell per la veu del Madrid. I el que aconsegueix Florentino amb el seu poder...
És que Florentino Pérez sembla de la CUP, és antisistema.
I el que aconsegueix només del seu poder a dia d'avui...
Només li falta la cresta i els Dr. Martins i està a primera fila amb un concert de Sociedad Alcohólica.
És callar les crítiques a Madrid, no? És callar les crítiques que tindria el Madrid, és el que aconsegueix. Però tota la resta, que ho dominava molt, està claríssim que ja no.
Sí, per mi totalment. Són decisions de club que totes les últimes doncs no han estat bé i, per tant, cal apuntar allà. I sobretot amb el que deia el Romero, no? I tinc la sensació que ara Florentino també està cobrint menys a Mbappé perquè ja no s'aguanta per enlloc, no? És a dir, això de que te'n vagis, jo crec que el vestidor està escalfat amb raó, perquè, a més, no és només que te'n vagis de vacances, sinó que te'n vas de vacances en un moment que no és precisament molt amable per al vestidor del Madrid, sinó que ho estan passant malament, i que te'n vagis és normal. Per tant, a mi em sembla que allò és un desgavell fomentat des de dalt de tot per Florentino.
Tu prioritzes lo económico por lo deportivo. Es así de simple. Y hay tantos intereses. Cuando decía Rafael Cortá, dice, y si no hace esto, que no juegue. Es que no se puede dar esa posibilidad. Claro. Porque hay tantos intereses claro. alrededor de este tipo de jugadores.
Es insostenible.
Es insostenible.
¿Y cómo se arregla una cosa así?
Mbappé, que si no, sí, a Múnich, si no espera Mbappé, el Madrid.
Es que per mi, una de les raons per la qual ara s'estigui parlant de Mourinho, etcètera, és perquè jo crec que els primeres espases d'entrenadors no volen anar al Madrid si no hi ha una neteja. Si no hi ha una mínima neteja, no volen anar allà, perquè és que és el que diu el Moi. Dius, el deixa sense jugar. És que no pots deixar un d'aquests tres sense jugar. No pots.
Jofre Mateu, Àlex Delmas, Moisés Hurtado, gràcies per estar aquí, jugues.
Només hi ha festa.
Ens veiem dilluns, eh?
Sí.
Campions, ja, no?
Que no juegue Mbappé, no? Que no llegue, no?
Vindrem tres junts. No, Mbappé, que no l'esperi.
Dilluns, si el Barça guanya la Lliga, vindrà sense dormir?
No, alguna estona dormiré.
El que li sobri dels 4 quilòmetres.
Entre hora i hora, eh?
Els 4 quilòmetres.